Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Atenció, que acaba de parlar el president del Barça, Joan Laporta. Són declaracions a TV3 sobre el tema de la Superliga. De seguida l'escoltem, però diu que la Superliga és necessària, que s'han de generar recursos, que la darrera paraula l'ha de tenir el soci, que la competició ha d'estar basada en els mèrits esportius i espera que finalment hi pugui haver diàleg i enteniment amb la UEFA. De seguida escoltem aquestes manifestacions de Joan Laporta. Per cert, que el president de la UEFA, Ceferin, s'ha mostrat comprensiu a les últimes hores amb Laporta i la postura del Barça. Els 39 clubs de la Lliga de Futbol Professional a Espanya, tret dels tres implicats, el Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, han fet aquest migdia un comunicat conjunt rebutjant el format de la Superliga. A tot això, estem immersos en la jornada 31 del campionat de Lliga. El Real Madrid i el Sevilla no van fallar ahir i obliguen avui a l'Atlètic de Madrid i el Barça no fallar tampoc. El Real Madrid va guanyar 0-3 a Cádiz, sense problemes, i el Sevilla 0-1 al camp del Llevant. Aquesta tarda a les 7, Atlètic de Madrid-Huesca, i a les 10, Barça-Getafe al Camp Nou. Actualitzo la classificació, que està ajustadíssima. Atlètic de Madrid líder amb 70 punts, Real Madrid 70 també, Sevilla ara mateix tercer 67 i Barça 65. A l'Atlètic de Madrid amb un partit menys i al Barça amb dos menys. El Barça baixa Dembélé de cara al partit d'aquesta nit per les molèsties al pubis que arrossega i que ja el van impedir ser titular a la final de Copa. El Getafe, que arriba al Camp Nou 15è, a només 4 punts del descens, porta gairebé 2 mesos sense guanyar un partit. Alenyà serà titular i Bordalàs té la baixa de Nyon per sanció. De seguida, tots els detalls previs a aquest partit. Els catalans de segona que miren ja els compromisos del cap de setmana. Dissabte l'Espanyol rebrà les Palmes. Avui sentirem a Di Mata, que s'ha fet amb un lloc a l'11 i suma ja 3 dianes. El Girona jugarà a Oviedo diumenge i el Sabadell ho farà dilluns rebent el Mallorca. Atenció, que en mitja hora s'han esgotat les entrades disponibles pel Barça-PSG de Champions femenina del diumenge dia 2 de maig. Aquest diumenge tenim el partit d'anada de les semifinals a París. En bàsquet, sorpresa. Ensopegada del Barça en el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, Barça 74, Zenit 76, amb 19 punts de Kevin Pangos, l'exjugador del Barça. El Barça perd el factor pista, es complica la vida i va obligadíssim al segon partit, que serà demà també al Palau. Avui juga el Real Madrid el seu segon partit a la pista de l'Efes, l'equip turc que es va imposar en el primer partit, i a la Lliga Femenina, derrota de l'Uni en el partit d'anada de les semifinals davant del València, per 64-73. 9 punts que haurà d'aixecar dissabte si vol estar a la final. I tenim jornada avui de vuitens de final al Godó, amb un Nadal-Nishikori com a partit de la jornada, partit entre dos tenistes que han guanyat al Godó. Estem a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. Juan Ares, endavant, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Molt bona tarda. Sobre les 4, Nadal se enfrentará a Nishikori por un puesto en cuartos de final. De momento tenemos dos españoles eliminados. La sorpresa, Bautista, que ha caído contra el italiano Sinner. Albert Ramos, el de Mataró, eliminado ante Rublev. Se ha clasificado Aliasim, que se ha llevado el duelo canadiense contra Shapovalov. En juego, Tsitsipas gana un 7-0 a Demiaur. Está en juego el segundo. Y acaba de comenzar el partido entre Goffin y Norri. De momento está ganando un juego a cero en Norri, que en caso de convertirse en el ganador definitivo del partido, se enfrentaría a Nadal en cuartos de final, si evidentemente el Balear también pasa.
Tornarem després a les pistes del Real Club de Tenis Barcelona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I les preguntes del dia Esports Cope. En clau Barça us preguntem si veieu l'equip capaç de guanyar els 8 partits de Lliga que queden. Sí, 49%, no 51%. Està molt ajustada la cosa. En clau espanyol, la pregunta és si creieu que Di Mata pot ser el davanter de l'Espanyol a primera, la propera temporada. Creieu que sí, el 58%, que no, al 42%. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 10 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vinga, comencem, que l'actualitat continua estant compartida pel tema de la Superliga i la jornada de Lliga que tenim en marxa. Hi ha partit de Lliga aquesta nit a partir de les 10 al Camp Nou entre el Barça i el Getafe. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I saludo també al Víctor Navarro. Què tal, Víctor?
Bona tarda a tots dos.
Que ens portes aquestes manifestacions d'última hora de Joan Laporta, al Godó, a TV3, parlant del tema de la Superliga. Què ha dit?
TV3 l'ha entrevistat al Godó, anava acompanyant d'Enric Massip, i la primera qüestió era clara. El Barça està a la Superliga, continuarà dins la competició?
Bé, d'això jo ja en el seu moment ja direm el que tinguem que dir. Nosaltres hem tingut una posició, tenim una posició que és la que és i ja l'explicarem en detall. És una posició de prudència, entenem que és una necessitat i per altra banda també, doncs, òbviament tenim com ha de ser, l'última paraula la tindran els nostres socis. Però en qualsevol cas, és absolutament necessari que els clubs grans, d'alguna manera, doncs, ja que contribuïm principalment a l'aportació de recursos, doncs en el repartiment tinguem, doncs, la capacitat de dir la nostra. També, doncs, si això va acompanyat d'una competició atractiva esportivament, basada en els mèrits esportius, crec que també és important. Evidentment, som defensors del manteniment de les lligues estatals.
I el president del Barça també ha parlat de les relacions amb la UEFA.
Hem obert un diàleg amb UEFA sempre. Jo crec que això, doncs, ha estat sempre una premissa. El que volem tots plegats és millorar el futbol i que, bé, tornem a tenir els recursos necessaris perquè això sigui un gran espectacle, perquè si els clubs grans no disposem d'aquests recursos, doncs el futbol surt perjudicat també, no? Per tant, jo crec que hi haurà concòrdia institucional i amb la voluntat d'anar, doncs, avançant amb aquestes qüestions que us he dit.
Laporta reconeix que la Superliga és un impuls econòmic necessari pels clubs, també pel Barça, i que hi ha moltes pressions.
De moment, doncs, mira, hi ha hagut una sèrie de pressions que han fet que alguns clubs, doncs, retiressin o s'ho estiguessin, ho valoressin d'una altra manera, però el fet pel qual, doncs, hi ha hagut aquesta proposta segueix existint, i és que fan falta més recursos perquè nosaltres fem unes inversions molt importants, també paguem uns salaris molt importants, i si volem que el futbol sigui un espectacle i que evidentment sigui un espectacle que sigui com a conseqüència dels mèrits esportius, qui vulgui, doncs, que es mantingui aquest nivell de qualitat, doncs han de tenir en consideració això que estem plantejant, no?
Les manifestacions de Laporta, Oli, què et semblen? És evident que deixa claríssim que els clubs, sobretot els poderosos, necessiten recursos, però hi ha un canvi substancial amb el discurs que s'ha mantingut a les últimes hores, que és que Laporta també creu que els equips i els clubs que participin en aquesta Superliga ho han de fer per mèrits esportius.
Sí, em sembla molt bé, Joan, i em sembla un discurs coherent per part del president del Barça, Joan Laporta. Vull la Superliga i s'ha de reflexionar i negociar amb la UEFA i, ja ho dèiem, el parer del Futbol Club Barcelona sense que parlés el president del Barça, Joan Laporta, i em sembla que és necessari, no? Em sembla molt bé, com et dic, i a més no surt cremat, no? Com el Florentino, amb insults cap a la UEFA i cap a Ceferin i tal, no? I es nota que ha parlat ell cordialment amb Ceferin. De fet, Ceferin ha parlat molt bé de Joan Laporta i, per tant, manté aquesta possibilitat de la Superliga. Suposo que sortiran guanyant tots els clubs i també des del punt de vista esportiu per a no ser una competició tancada. Em sembla molt bé i, a més dient, doncs, si els socis volen i tal, em sembla un discurs que era necessari que ha sortit Joan Laporta a dir el que havia de dir.
A més, ara mateix, fons de la Junta Directiva del Barça asseguren a Sportscope, fa res uns segons, que explicaran tot això molt bé de cara a l'assemblea de socis per convèncer-los de que la Superliga és una competició molt assequible i molt oportuna pel Barça i per la seva situació.
Clar, clar, però abans de l'assemblea de socis i tal, que allà naturalment tenen l'obligació d'exposar aquesta situació, espero que no només les càmeres de TV3, sinó, a lo millor, abans, Joan Laporta hauria de respondre precisament davant de tothom per dir exactament què és el que volen i com ho poden fer.
Ara l'Oliveros, Víctor, es referia a Ceferin. És veritat que Ceferin, podem escoltar aquestes manifestacions, s'ha referit a Laporta i al Barça les últimes hores i ho ha fet amb un to molt conciliador, molt diferent al que utilitza quan parla del Real Madrid i Florentino, per exemple.
Exacte. Ahir a la nit va sortir al canal 24ur.com d'Eslovènia el president de la UEFA, Alexander Ceferin, i va parlar, li van preguntar per les seves relacions amb el Barça, amb el president Laporta, perquè havia repassat la seva relació amb tots els presidents, amb el de la Juventus, amb el del Real Madrid, i deia que Laporta acabava d'arribar, les relacions són bones, que parla habitualment amb ell i també li donava un pal a Florentino Pérez.
Lejte, razočarali so me vsi do neke mere, ampak moram reći da morda...
Tot el món m'ha decebut en certa manera, però ets de dir que potser el Barça és el que menys m'ha decebut. Laporta va ser escollit fa molt poc temps i vaig parlar amb ell dues o tres vegades. Estava sota molta pressió a causa de la situació financera en la qual es trobava el club. Ell, la barata, no va ser la seva culpa que la situació fos així, així que, òbviament, estava sota molta pressió, però al mateix temps, com el gran astut negociador que és, es va assegurar una estratègia de sortida. M'agradaria dir també una cosa més del que ha dit el senyor Pérez. Els equips tenen pèrdues, però tenen pèrdues també perquè estan mal gestionats. Si pagues de més als teus jugadors, a jugadors inadequats, i per tant no obtens un resultat, això suposa una pèrdua per tu.
Aquesta crítica última que fa Ceferin és perfectament també aplicable al Barça, no a Laporta, sí, sí, que acaba d'arribar, però evidentment també als últims gestors.
Sí, 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 naturalment.
Molt bé, Víctor, gràcies.
A vosaltres.
D'aquí a uns minuts tornem amb el tema de la Superliga, perquè hi ha hagut una reunió de la Lliga aquest matí amb 39 dels 42 clubs que la integren, els tres absents, evidentment, Barça, Real Madrid i Atlètic de Madrid. Com us deien titulars, aquests 39 clubs han signat un manifest en contra del format Superliga i està el Gil pendent de la roda de premsa de Javier Tebas. Després escoltarem el president de la Lliga, però ara parlem de futbol, que hi ha partit aquesta nit al Camp Nou. A les 10, Barça-Getafe. Busquem l'última hora del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que hem conegut aquest matí la llista de convocats pel partit contra el Getafe i en aquesta llista no està Dembélé.
No hi apareix el nom d'Ousmane Dembélé. Es baixa d'última hora de la convocatòria per culpa de la pubàlgia que arrossega des de fa més d'un mes. Una pubàlgia de la que ja vam informar fa dies aquí a la COPE. Fins al moment, fins abans de la final de Copa del Rei, no li havia impedit jugar, però dissabte ja es va optar per la prudència perquè el dolor, segons m'expliquen fonts molt properes a Dembélé, anava a més. Va ser suplent, només va participar als 5 minuts finals aquest dissabte i avui directament no va convocat per prudència. No és greu, em diuen, no hi ha motius per preocupar-se, però Dembélé porta molta càrrega de partits, arrossegant dolor, i la decisió de Koeman i els metges avui ha estat que pari, que s'aturi, que continuï amb el treball específic perquè es recuperi i arribi en les millors condicions al tram decisiu de la temporada. A banda de Dembélé, també són baixa els lesionats Bredwit, Neto, Ansu Fati i Coutinho, tornen a la llista Riqui Puig, Pjanic i Júnior, i entra també Conrad de la Fuente, l'extrem nord-americà, representat per Rodrigo Messi, pel germà de Leo, a qui el pare de Messi també va anar a veure diumenge el Johan Cruyff amb el primer equip. Fins al moment només ha disputat 20 minuts en Champions contra el Ferencváros i contra el Dinamo de Kiev.
Per tant, Condis, és molt possible que Ronald Koeman repeteixi aquesta nit l'11 de la final de Copa, no? Podria ser, no?
Jo crec que hi haurà algun canvi, Joan. Ahir deia Koeman que és el moment de demostrar que poden guanyar la Lliga, avui la primera de les 8 finals que queden. Aquest nivell, insistia, ho poden fer. I la meva aposta és que podria entrar Araujo perquè descansés Piqué i també Sergi Roberto, que ha tingut minuts en els dos últims partits, podria reaparèixer a l'11 titular. Per tant, mullo amb Ter Stegen a la porteria, tres centrals, Mínguez, Araujo, Lenglet, els carrilers Sergi Roberto i Alba, Busquets, De Jong i Pedri, Messi i Griezmann. Diversos apunts ràpids. El Getafe va ser el primer equip que va guanyar el Barça de Koeman. Va ser la jornada 6 de Lliga amb gol d'Àngel, de penal. Griezmann ve amb energia i confiança renovada després d'obrir la llauna a la final de Copa i Messi, amb el seu doblet, ve de ser MVP i ell sol ha marcat 23 gols en Lliga, és a dir, un més que tot el Getafe junt. Avui Leo Messi és un dels apercebuts, juntament amb De Jong, de cara al proper partit, que és contra el Villarreal, diumenge a les 4 i quart de la tarda.
Mira que porten dies apercebuts aquests dos, eh? I no veuen
sí,
groga,
sí,
eh?
No veuen groga. Veurem si la força no continuen passant nets i fins i tot poden disputar les 8 jornades de Lliga que queden estalviant-se aquesta cinquena targeta groga. Veurem quina estratègia segueixen els dos futbolistes.
Molt bé, Helena, no es pot fallar, eh? Que els de dalt, ahir el Madrid i el Sevilla no van fallar, a veure què fa l'Atlètic de Madrid, però si el Barça vol ser campió és evident que no pot fallar, eh?
Koeman diu que si continuen amb aquesta energia, amb aquest desplegament físic i amb aquest nivell, ell està convençut que ho poden treure tot i ser campions de Lliga. Per tant, hi ha confiança dins del vestidor. També té la confiança Leo Messi, que ja t'explicava ahir, li va dir al seu pare, li ha donat l'ordre al seu pare que mentre estiguin vius, així de vius en Lliga, que no s'assegui a negociar la renovació, perquè ara el primer en el que vol pensar, en el primer en el que es vol centrar, és en aixecar aquest doblet i no vol distraccions sobre el seu futur, perquè estan molt posats dins del vestidor, en la plantilla, en intentar guanyar aquesta Lliga.
Molt bé, Condis, gràcies per la informació. T'escoltem aquesta nit. Un petó.
Adéu, bona tarda, un petó.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Busquem ara l'última hora del rival del Barça, del Getafe, amb la Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Joan. Hola a todos. ¿Qué tal? Buena tarde.
Buena tarde, buenas tardes. Un Getafe que no llega, Gemma, al Camp Nou en su mejor momento, ¿eh?
No, y tanto. Bueno, es que su mejor momento fue la temporada pasada, porque vamos, después de la pandemia no ha habido ningún buen momento para el Getafe. Ya los datos hablan por sí solos. Fíjate cómo está este año, a 4 puntos del descenso. Es el equipo menos goleador de la categoría junto con el Eibar. Y la verdad es que se han encendido todas las alarmas. Y en cuanto a novedades propiamente dichas, efectivamente tengo una novedad de última hora que han destapado los compañeros de Hora Azulona, que es la radio oficiosa del Getafe, y es la baja de Matías Olivera, el lateral izquierdo titular, que por molestias ni siquiera ha viajado a la ciudad condal. Nos dicen que no es nada serio, que de hecho prefieren cuidarle así para llegar a la finalísima que tiene el Getafe frente al Huesca el fin de semana. Pero fíjate qué papelón, porque Nyon, recuerdo que además podría actuar precisamente en esa posición, es baja por sanción. Así que a ver qué compone Bordalás, qué se inventa Bordalás para esta noche en el Camp Nou.
Yo me alegré un poquito, Gemma, ¿qué tal? Me alegré un poquito cuando dijiste Nyon no juega contra el Barça, porque recuerdo que en el partido de la primera vuelta estuvo muy, 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 muy guerrero, entre comillas, ¿recuerdas? Con Ansu Fati.
Sí,
y dije, mejor que no juegue Nyon.
Bueno, con Ansu Fati, acuérdate que Koeman también denunció públicamente que le había insultado gravemente, y la verdad es que Bueno, es una de sus características, la intensidad, vamos a utilizar ese eufemismo, que pone para jugar y sacar de sus casillas a muchos de sus rivales. Con algunos lo consigue y con otros no. Acordad las imágenes que vimos frente a la Real Sociedad, que lo intentó también por todos los medios desquiciar a Oyarzabal y no lo consiguió. Pero sí, Milón es baja por sanción. Vamos a ver, lo dicho, quién coloca en ese lateral izquierdo, que todo el mundo supondría que colocaría a Marc Cucurella, que es el lateral izquierdo que podría ocupar esa posición, pero ya sabes que siempre Bordalás nos coloca alguna sorpresa en el once. Recuerdo también que tampoco puede contar ni con Cucho ni con Cavaco, y que en defensa también estamos pendientes de saber si utiliza a Chakla, el central marroquí, es un central puro y duro, o si vuelve a colocar a David Timor, que es un centrocampista que ya lo ha colocado de central y que no lo hizo mal frente al Real Madrid. Como siempre digo, es todo una incógnita.
Bueno, ¿te atreves con todos esos condicionantes a intentar dibujar un once, Gema, o qué?
Sí, sí, yo atreverme me atrevo. Otra cosa es que luego acierte, ¿eh? Eso va a ser lo complicado. Para atreverme, por supuesto que me atrevo. Mira, David Soria en portería, en el lateral derecho, aquí vuelvo a tener dudas, porque con lo que allí todos a Damián Suárez, pero es que lleva siendo suplente los tres últimos partidos. Así que ante la ausencia de Nihon, yo creo que sí que tirará hoy de los galones de Damián Suárez, si no jugaría el niño del B, Juan Iglesias. En el centro de la defensa voy a volver a apostar por Gené y por Timor. En el lateral izquierdo, bueno, voy a apostar por Marc Cucurella, sobre todo por el rival al que se va a enfrentar esta noche, el Getafe. En el centro del campo, Maximovic y Nauro Arambarri. Las bandas, pues voy a seguir apostando por Aleñá y voy a ver si juega el otro jugón, que es Cubo, tampoco es que tenga mucho más en el banquillo, Bordalás. Y arriba, apostando por ese 4-4-2 con el que empataron frente al Real Madrid, Mata y Enes Unal. Pero ya digo, yo me he atrevido. Otra cosa es que acierte, porque con Bordalás es imposible. Y de hecho, a estas horas, os confirmo que ni los propios jugadores saben quiénes van a ser los titulares esta noche. Lo suele decir un par de horas antes. Bueno, de jugar el partido.
Ya me fijaré a ver cuántos has acertado, Gema.
Espero que no cuente para ganar nada, ¿eh?
Muchas gracias, un beso.
Un beso a todos.
Deu.
Hasta luego, adeu, Gema. También te anima el Javi Casquero, ex del Getafe y comentarista COPE. Hola, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te pillamos viniendo para Barcelona, ¿no?
Sí, justo. A poquitos minutos ya de coger el avión, sí.
Perfecto. Bueno, ¿qué crees que puede hacer el Getafe esta noche en el Camp Nou? Que he revisado los últimos partidos y lleva tiempo sin ganar, pero bueno, como siempre, el Getafe peleando todos los partidos y con marcadores muy ajustados.
Sí, sobre todo yo creo que donde se pueden mirar el espejo quizás es el de la temporada pasada, donde creo que hicieron un gran partido y jugaron con muchísima intensidad, con casi un marcaje al hombre durante todo el partido y le crearon bastantes problemas al Barcelona. Yo creo que la diferencia es que en aquel momento Getafe llegaba en un gran momento de forma, el Barça no, y ahora es al contrario. Getafe tiene dudas, sobre todo muchos problemas de cara al gol, y el Barça está en un buen momento.
No viene Nihon por sanción, y nos acaba de contar Gema Santos que es baja de última hora Olivera también en defensa.
Pues son más problemas para recomponer la defensa, porque en el lateral izquierdo es cierto que no tiene sustituto natural. Nihon es el que solía ocupar esa plaza. Quizá ahora sea momento para que pueda jugar Damián o Iglesias, y que ambos puedan ocupar los laterales. Y si no, en algún momento pues han utilizado ahí, bueno, la opción de jugar defensa de tres, y era Cucurella el que ocupaba ese carril. No lo han empleado quizás en dos ocasiones durante la temporada, pero quizás ante de las bajas en defensa puede ser una de las opciones.
Oye, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde aquí, desde fuera, desde Buenas Barcelona, tardes. Nos da la impresión de que Ángel Torres, que el Getafe está apurando muchísimo, dándole confianza a Bordalás, y que cada vez está más cerca del descenso. Ayer ganó el Alavés, está a solo un punto del Getafe, porque además nos contaba Gema que habitualmente no hay el buen rollo que había al principio en el vestuario. ¿Crees que le están aguantando muchísimo o es buena esa confianza?
Bueno, la verdad que Ángel Torres es un entrenador más que un presidente dado a instituciones. Suele aguantar bastante a los entrenadores. Si nos paramos a pensar, es el mismo entrenador con el que han conseguido los mejores momentos de la historia reciente del Getafe. Y bueno, quizás le esté dando esa confianza porque piensa que es el idóneo para sacarlo. Es una plantilla muy parecida a la de las temporadas anteriores, la conoce perfectamente. Sí que es cierto que puede ser que haya algo de desgaste por las temporadas, por la asistencia de este entrenador con los jugadores para intentar sacarle el máximo de rendimiento. Tienen cuatro puntos de margen con el descenso, pero les cuesta ganar partidos. Y sin embargo, los de abajo están cogiendo impulso, tienen un cambio de entrenador porque bueno, están viendo peligrar la categoría y están consiguiendo esas victorias que al Getafe se le están negando, aunque yo creo que también ha hecho méritos en los últimos partidos para haberse llevado algo más, pero los méritos no se viven, sino de los resultados y los goles, que es lo que está careciendo el Getafe de esta temporada.
Oye, tú que ves todos los partidos, ¿qué tal lo está haciendo Alaña?
Pues creo que es un futbolista de mucho talento, mucha calidad, pero que no se adapta mucho. Si al principio me dices Alaña para el sistema de Bordalás, pues no lo creería, pero tampoco me pasa. Igual me hubiera pasado con Cubo, ¿no? Pero esta temporada los rivales quizás yo creo que conocen demasiado al Getafe. Ese juego directo ya no estaba siendo tan efectivo y necesitaba algo de juego combinativo, y Alaña sí lo tiene. Se está adaptando, pese a no ser un juego que más le convenga a este jugador por sus características, pues se está adaptando bien, está siendo importante para el equipo y le está quizás dando ese último pase, esa tranquilidad en el juego que por momentos le falta a este Getafe, y que se lo está dando bien por la derecha o bien jugando detrás del punta.
Sí, él decía en una rueda de prensa recientemente que la Alaña, que le dice el entrenador, tú vete para arriba y tal, siempre mirando hacia arriba, es decir, no defendiendo, pero claro, a lo mejor queda un poco menos protagonista si le aparta la banda derecha, ¿o no?
Sí, quizás eso, y porque el juego ya no viene construido desde atrás. Es un juego directo en el que a partir de la segunda jugada sí que tiene protagonismo este jugador. Si fuera un juego más combinativo, entraría mucho más en juego y sería quizás pues más vistoso, ¿no? Porque es un futbolista y cuanto más toque el balón, pues más va a destacar. Pero sí que cerca del punta pues tiene mayor protagonismo porque llega en el área, tiene buen disparo de fuera del área también, pero bueno, pues es que dependiendo del plan de partido de jugar más directo, ocupa un papel más secundario y lo desplaza algo más a la derecha, aunque siempre tiende a irse hacia el centro.
Vale, Javi, oye, como es futbolista, una cosa más, ¿qué te ha parecido la movida Superliga de estos días?
Pues que ha habido demasiado ruido y poca organización. Quizá para dar una noticia tanto calado y tan importante, tienes que tenerlo todo muy, muy controlado y dar muchísima más información antes de meterte en una noticia de tanto impacto y tan relevante para el fútbol a nivel mundial. Y creo que les ha faltado todavía mucha información, ¿no?, para dar antes de tomar una medida tan drástica.
¿La idea por eso te parecía bien o te chirriaba?
Creo que tiene lagunas. Creo que se perdía el componente del mérito deportivo, que yo creo que es el que persigue todo deportista, todos los equipos, la ilusión de todos de poder estar cerca de los grandes por ahí, se disipa, pero sin embargo entiendo también el mercado como está actualmente, que los clubes tienen que sobrevivir. Todos tienen cierta parte de razón y yo creo que la unión entre todos está la solución, no ir cada uno por su cuenta.
Muy bien. Javi Casquero, buen viaje, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Doncs tornem al tema Superliga. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què ha donat de sí la reunió de la Lliga que ha finalitzat fa una estona?
Què està donant de fet la roda de premsa de Javier Tebas? Una hora davant de... Les comparacions són odioses, eh? Davant de tot el món. Ha preguntat New York Times, Bein Sports, ESPN, Titan de la Xina. Un Javier Tebas que està sortint en aquesta roda de premsa acompanyat de José Castro, Sevilla, Ángel Aro, Betis, Kiko Catalán, Levante, Fernando Roig, Villarreal, el president més antic de la Lliga, i Anil Murti, que també ha participat d'aquesta compareixença. Munició a dojo contra Florentino, d'aquí ha dit que ha actuat amb clandestinitat, i el que pugui preocupar ara mateix a l'afició, la possibilitat de sancions o de represàlies per part de la UEFA cap a Barça, Madrid i els signants d'aquesta Superliga. Javier Tebas vol una mica posar aigua en el tema d'aquestes sancions, no és un tema d'implementar disciplina.
No, vamos a ver, no corramos con el tema de las sanciones. Aquí todo el mundo quiere sancionar y cortar las cabezas. Tendrá que tener su procedimiento. Lo que es evidente que se ha hecho una acción que es muy peligrosa para el fútbol. Vamos a ver, al final no se ha consumado. Vamos a ver cómo termina toda esta situación. Lo que es evidente que si se sigue trabajando y siguen montando, pues evidentemente las instituciones tendremos que defendernos y plantearnos cómo hacerlo. Yo no hablo de temas sancionadores, yo hablo de, pues bueno, pues de otro tipo de acuerdos que podamos tomar los clubes. Vamos a esperar, no corramos tanto con el tema sancionador, ¿no? Yo creo que lo más importante es lo que ha ocurrido ya. Estos clubes han sido sancionados por sus aficionados, ¿no? Sobre todo los ingleses.
Ha dit Tebas que va parlar amb Laporta dies abans de sumar-se al famós manifest dels 12 signants i li va demostrar amb números que la Superliga no era viable. De Laporta també ha dit que un dia diu una cosa i un altre dia una altra i que pensa que el president del Barça té ara problemes més importants que no pas aquesta Superliga. I atenció, càrrega contra Florentino i també munició contra Infantino, de qui insinua és el que com així com un agente doble.
El discurso que dio el otro día en la Asamblea de la UEFA fue muy contundente, pero los hechos que tengo conocimiento que practica la FIFA con Infantino y algunos de sus personas cercanos respecto a la Superliga y otro tipo de competiciones, pero en este peso respecto a la Superliga, no es lo que dice, ¿no? Entonces a mí me gustaría que tuviese un claro y más rotundo desmentido de todo lo que dicen, porque los propios clubes de la Superliga iban manifestando que Infantino les estaba apoyando.
Diu Tebas que no és un problema d'augmentar ingressos, sinó de que controlar gastos, que si es tira endavant aquesta Superliga, els que tenen 6 Ferraris passaran a tenir-ne 7, en una reunió on tots aquests clubs han signat públicament una nota de rebuig unànim i enèrgic als plans de creació d'aquesta Superliga, creient fermament en el mèrit esportiu com a únic criteri per classificar-se per qualsevol competició.
De seguida seguim amb el tema al debat d'Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludo a l'exvicepresident del Barça, Emili Rousseau.
Queda molt lleig que diguin els rics contra els pobres. Anem a un posicionament que jo crec que el nostre club, amb els valors que té, no li interessa en absolut. Està en aquesta dicotomia.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Vinga, obrim debat amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Per fi hem sentit Dani Júnior a la porta parlant del tema de la Superliga. La Superliga és necessària, fan falta recursos, això sí, seria convenient que els participants ho fessin per mèrits esportius, i la última paraula, referint-se al Barça, l'ha de tenir el soci. Dani, què et sembla?
Sí, es manté ferm, em sembla bé, està més en la línia de... Bé, em sembla bé, jo perquè estic a favor de la Superliga, llavors cadascú veurà des del seu prisma, potser hi ha molta gent que no li ha agradat el que ha dit Laporta, però em sembla coherent en comparació amb els altres clubs que van firmar un document i després s'han baixat del carro. Està més en la línia de Florentino que en la dels altres representants de clubs, no? I em sembla bé aquest fet diferencial de fer-ho passar per assemblea, que al final és el que qualsevol soci vol i el que tothom li hagués reclamat. A mi ja sabeu que jo crec que hi ha molta hipocresia amb el plantejament de la Superliga. Es vol fer quedar a la UEFA i a la FIFA com els defensors del poble i dels valors i dels fans, i em sembla que no és així.
Júnior.
Doncs crec que les declaracions del Jan han sigut molt, molt coherents i amb tot el sentit del món, i més quan t'has posicionat a favor d'un projecte, i jo sóc defensor de tots aquells que defensen els seus ideals, no? Llavors, t'has posicionat i vas amb les teves idees fins a la mort, i amb sentit comú, dir, escolta, jo crec que això ho proposarem a l'assemblea i que decideixi el soci. Altra cosa és si creiem que la Superliga anirà endavant o no.
Ja.
Seguramente
lo que decía yo también anteriormente, antes de la asamblea, y al margen de que evidentemente TV3 chapó y tal, haga unas declaraciones allá en el Godó y tal, igual debería de explicarse ante todos los medios o ante los medios de otra manera para explicar mejor, porque Florentino no lo ha sabido hacer, qué es exactamente esto que están gestando, porque Florentino lo ha hecho muy mal, ¿no? Y por otra parte me parece muchísimo más inteligente lo que ha hecho Laporta de hablar diplomáticamente, cordialmente con Ceferín, claro, y no los insultos de Florentino, que se está quemando como presidente del Real Madrid.
Sí, sí. Pero es que, Oli, o sea, yo no me puedo considerar periodista, aunque participe en tertulias vuestras, ¿no? Pero los periodistas barcelonistas tienen que hacer, no hacer un favor, sino ayudar a su club y evitar presionar al presidente para que haga declaraciones. Porque estas declaraciones lo han cogido caminando allí por el Godó y tal. Esto es
no, pero si él no quiere, él pasa hola, buenas tardes.
Las ha fet perquè ha volgut,
Ho ha fet, perquè ha volgut, però també ha de cada vegada.
I perquè és TV3, i perquè és TV3.
Exacte, i perquè és TV3. Al final, esforzar-lo a fer unes declaracions que...
No, però si ell no quiere, no les ha fet.
Però això, el que diu l'Oli, que jo crec que té raó, és que el maco d'això, els que com a mínim ens agrada la idea de la Superliga o estem oberts a valorar-la, sí. El que ens hagués agradat és una roda de premsa i tot,
explicar-ho,
el president del Madrid, del City, del això no sé de, què...
Però,
explicar-ho a l'Auditorium, per exemple, explicar-ho allà.
La Superliga és una utopia, és impossible. Lo que yo encuentro es que es una gran idea intentar crear una Superliga para presionar a la UEFA con el tema del reparto económico, porque estos tíos, a costa de los clubes, ganan una de millones que no está escrito.
Sí, sí, que no. Entonces, se queden tanto y lo repartan más.
Claro, o sea, al final el sentido de crear esta Superliga, yo creo que todos sabemos que es este.
Para mí ya...
equitativo económico o dar más dinero a los clubes que han estado toda la vida ahí manteniendo la Champions League. Lo que pasa que sí. Florentino se ha equivocado tirándose a la piscina y haciendo una declaración de que esto ya está en marcha y ponemos fechas y tal y no sé qué. Entonces, claro, te estás intentando cargar un organismo como la UEFA y la FIFA y han dicho, sí, pues mira, cataclasca. Enseguida, mira los que se han bajado del barco.
Sí. Para mí es evidente que haya una
esto
lluita...
Tiene que haber sido una negociación más, perdón, a puerta cerrada. Sí. Una vez haces el comunicado de que hay la Superliga y tal, pum, oye... congela un poco los medios y negociación en el palco, cerradito. No declaraciones públicas, porque entonces es saber quién la tiene más grande. Y el que la tiene más grande, lo siento, pero es que es la UEFA, ¿no? O sea, no...
Sí, és una lluita de poders pel control de la competició, pel control dels recursos que aquesta competició genera, però per mi el gran error dels clubs que estaven alineats... No, però per mi el gran error, el que fa que el Tinglado no tiri endavant, sobretot, és el tema, al final, el tema de la competició. Per mi els 12 o 15 clubs de la Superliga s'equivoquen al voler blindar la competició, perquè aleshores el que la gent percep és que estan creant un club privat on serà molt difícil entrar i sortir. Hi hauran 12-15 que controlaran tot. Una altra cosa, un altre plantejament, jo crec que tots estem d'acord amb que fa falta un canvi de model en la competició, que els grans d'Europa s'han d'enfrontar més vegades entre si, però ha de ser una competició oberta, on tothom ha de fer mèrits per participar-hi. Que el mèrit no pot ser soc ric, ha de ser soc millor sobre el terreny de joc.
Joan, no vull desil·lusionar ningú, però esteu basant el discurs o els arguments en una utopia que no existeix.
Sí, però quina és l'utopia?
Una Superliga de 20 equips. Si és que aquest no era l'objectiu. Si és que l'objectiu era aconseguir un repart econòmic més equitatiu. O sigui, els clubs grans volien més diners. I per mi, insisteixo, s'han equivocat en el moment d'executar, perquè segurament porten temps parlant de oye, això ho hauríem de fer d'una altra manera, tal. I els de la UEFA deuen haver dit que nanai, i al final el Florentino ha organitzat el Tinglado amb 10 o 12 equips i han dit, oye, vamos a hacer esto para que vean que vamos en serio y tal.
Però ells s'equivoquen inventant una competició tancada o semitancada.
És semitancada, sí, perquè hi ha 5 places de...
Ja, però Dani,
que són de mèrit, sí,
però al final hi ha 15 que sempre participen. I això no té...
El júnior...
Aquí és on està la qüestió.
El júnior sap molt més bé que jo com funciona el món del futbol. Si ell diu que és una utopia, però jo no veig impossible que algun dia, potser d'aquí 2, 3, 4 o 5 o 10 anys, els clubs acabin fins als nassos de la UEFA i la FIFA, que no fan més que ser corruptes, anar a la presó, ser detinguts, emportar-se pasta, comprar mundials i no sé què, i què fan a canvi? Posen àrbitres i calendaris i horaris? S'estan enduent tota aquesta pasta i jo no veig impossible que algun dia facin com el bàsquet, que ja sé que el bàsquet és diferent i no mou tanta gent, però els de bàsquet van deixar plantat a la FIBA.
Dani,
bueno, doncs,
Dani,
algun dia
busca,
ho faran, aquests.
Busca el símil amb la Fórmula 1. ¿Cuántas vagadas Ferrari ha fet l'espantada de oye, que me tiro, que me voy, que no sé què, que la Fórmula 1 no és nada sin Ferrari? I patapam, cada any continuen allà, cada any continuen allà.
No connecten de prop la Fórmula 1 com el bàsquet i el futbol, però... Bueno, però jo no sé si la FIA...
Que el del bàsquet no és...
Jo no sé si la FIA és tan mafiosa com la FIFA i la... I la Federació d'Automobilisme, no sé quines contrapartides dona i tal, però la de futbol, jo és que si fos club, t'ho juro, que amb els ulls tancats que m'aniria, de veritat.
Dani, hi ha tants clubs petits.
Ah, això sí, no, aquests surten perjudicats, això és evident, això no enganya ningú.
I si us veieu el vídeo del YouTube de mon pare, ho diu molt clarament, ara no me'n recordo quin equitatiu va fer de partits d'Anglaterra, però és que els anglesos prefereixen veure un Liverpool-Everton que un Liverpool-Madrid.
Sí, però gairebé tots els equips anglesos...
I prefieren ja... ganar la Premier League que la Champions.
Hombre, claro. Sí,
sí, però sí, són sí. Propiedad de multimillonarios todos, eh? Vull dir, cada vez van a querer más dinero y van a... Vull dir, que
sí,
cada...
però ja ves com se tiraron a la calle ayer. És complicat, eh?
És la lliga amb més pressupost del món. Però sí, això... bueno, és igual. No m'hi meten més fregaus. Va, Superliga.
Ha fet marxa enrere.
Sí, el Parme ha fet marxa enrere.
Sí, Dani, veuràs el partit d'avui, que no juga Dembélé o ja no...
No veig cap més de l'any. No, sí, evidentment que sí, que el veuré. I és un partit del que n'hem parlat poc, perquè no s'ha fet prèvia gairebé, perquè hem estat amb la Superliga. Però, a veure, ja...
No es pot fallar, sí. Aquí
no, ja he vist la pregunta que feu avui als oients, si el Barça és capaç o no de sumar-ho tot, no? De guanyar tots els partits. A veure, això comença avui.
Senyors, ho deixem aquí de moment, amics. Oli, Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Abraçada als tres.
Abraçada.
Seguim.
El campió de Copa no pensa encara en la Superliga. Pas a pas. Ara vol la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Getafe.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Ara Esports Cope, actualitat dels tres equips catalans de segona. Primer Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
La toca sentir a Di Mata, que a poc està agafant pes a l'equip.
A mi m'agrada. Per mi ara és el company d'atac indispensable, indiscutible, de Raúl de Tomàs. Un Di Mata que porta 3 gols, que fa molta feina, que es baralla a dalt. 3 gols a un toc, és a dir, que no necessita massa història per anotar i que a mi em fa l'efecte que serà un bon jugador de cara a la propera temporada. Perquè recordem que si Di Mata puja amb l'Espanyol, cosa que es farà, l'Espanyol pagarà 2 milions a l'Anderlecht per quedar-se en propietat el futbolista d'origen congolès i de nacionalitat belga per la propera temporada. A Di Mata l'hem sentit el dia de la seva presentació i avui als mitjans del club i li preguntaven: escolta, tu has fet bona amistat amb Raúl de Tomàs, oi?
C'est arrivé par hasard. Après 3-4 matchs, je pense.
Va ser casualitat. El Raúl i jo ens portem molt bé. Un dia em vaig quedar sense cotxe perquè li vaig deixar el meu germà i el Raúl es va oferir a portar-me a casa. I a partir d'aquí tornem molts dies junts i això ha fet créixer més la nostra amistat i s'està veient també al camp.
C'est comme ça que ça commence à créer notre lien.
Sí, senyor, així es fan les amistats, senyor Batllori.
L'amistat és bonica.
Sí, senyor. Demà, dia de Sant Jordi, demà, dia de Vicente Moreno, i dissabte a la tarda, dia de Gessé i Pepe Mel a Cornellà.
Així està l'Espanyol, Quique, gràcies.
Adéu.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Per on passa l'actualitat al Girona?
Continua treballant el Girona, a la seva ciutat esportiva, a la Vinya, preparant el partit de diumenge a Oviedo, un Oviedo que... Bé, veurem cap on navega després de sumar només una derrota als últims 6 partits. És cert que la primera volta a Montilivi va caure derrotat per la mínima i tenim un canvi de dinàmica perquè, tot i ser el partit diumenge, habitualment parla Francisco el dia abans, però com és a les 2 de la tarda el partit, canvi de dinàmica demà, dia de Sant Jordi, deia el company Iglesias que sentirem Vicente Moreno, també sentirem demà Francisco Rodríguez, el tècnic del Girona, bàsicament perquè, com el partit és a les 2 i per motius del viatge, s'avança la compareixença de Francisco i coneixerem, òbviament, no sé si demà, ara li poso un interrogant, o bé el mateix dissabte abans de viatjar, la convocatòria del tècnic del Girona.
Perfecte, i un apunt també del Sabadell, Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que no juega hasta el lunes contra el Mallorca, a ver si recupera alguno de los lesionados Hidalgo.
Así es, hoy el grupo ha tenido el día libre y mañana retomará los entrenamientos. Eso sí, los lesionados sí han realizado ejercicios de recuperación durante la mañana y el cuerpo técnico es muy optimista en que Aleix Coch esté disponible para el partido del lunes. Un partido difícil para el Sabadell, que se enfrentará a un Mallorca que también tiene sus obligaciones, las de no dejar de sumar para ascender a Primera División. Por eso, el Sabadell tendrá que disponer de la mejor versión de sus hombres para así lograr un resultado positivo que lo ayude a salir de la zona del descenso.
Gracias, Naza.
Chao, hasta luego, gracias.
I encara un apunt més de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Febre total i absoluta per veure el Barça-PSG del Johan Cruyff de semis de Champions, eh?
Resposta espectacular, dels socis del Barça amb l'equip de Lluís Cortés per veure aquesta tornada contra el PSG el dia 2 de maig, on l'equip de Lluís Cortés pot segellar la classificació per la final de la Champions. En mitja hora, els socis han esgotat les 1.000 entrades que s'han posat a la venda pel partit en una prevenda exclusiva que s'ha obert a les 11 del maig. Matí, una entrada gratuïta per cada soci i l'opció de comprar fins a 5 entrades per acompanyants. Ja no en queden. De les 1.000 que n'hi ha disponibles, segons les restriccions de la pandèmia, el Johan Cruyff, que comptarà amb aquests 1.000 afortunats que podran veure els partits. Unes semis de Champions, deixa'm que et digui, que es disputen anada aquest diumenge a París i tornada el següent diumenge i que faran ajornar dos partits més pel Barça a la Lliga, que són el clàssic contra l'Atlético de Madrid i el següent contra l'Atlètic de Bilbao. Per tant, el Barça tindrà 4 partits ajornats en aquesta Lliga que ja pràcticament té la butxaca.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fem una pausa i després parlem de bàsquet, de la inesperada i sorprenent ensopegada del Barça ahí davant del Zenit.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El 26 de abril vamos a celebrar
el Día del Niño.
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos.
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa. Por eso valientes nos lo hemos ganado.
Feliz Día del Niño. Celébralo con nosotros en tienda web y app, El Corte Inglés.
Bàsquet, Albert, s'ha complicat la vida al Barça, eh?
Sí, s'ha complicat la vida i bastant. Vaja, que està obligat a guanyar demà el Game 2, el partit número 2 d'aquesta eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga, perquè aquesta patacada, aquesta derrota 74-76 davant el Zenit de Xavi Pascual, fa que perdi el factor pista. I jugar a Rússia la setmana vinent, esperem que siguin mínim dos partits, ho dic perquè si només fos un seria que demà perdria el Barça, jugarà en públic i poden haver-hi milers i milers i milers de persones al pavelló, a la pista del conjunt rus. Va ser millor el Zenit, que no és millor que el Barça, però va ser millor. Va anotar 48 punts, que és una barbaritat, a la primera meitat, va tenir un més 17 a favor, va doncs aprofitar aquestes rendes a la segona meitat, una molt bona segona meitat del Barça, que li va faltar temps. Tot i això, l'últim l'última possessió del partit la va tenir el Barça amb un llançament triple de Corey Higgins que, si hagués entrat, doncs hagués permès el triomf del conjunt blaugrana. Ve avisant, i no excuso a Jacique Vicius, perquè jo crec que al final és el principal responsable de tot, per bé i per malament, però ve avisant que l'equip no està des de fa setmanes, ho hem sentit aquí, al nivell de la Copa del Rei. La reflexió encara en calent després de la patacada del tècnic del Barça.
La verdad que no esperaba esto. Decepcionado, claramente. Una noche decepcionante, porque un equipo que es tan bueno como nuestro no puede salir en casa encajando 48 puntos en primer tiempo. Hay muy poco margen de error, pero ahora estamos contra las cuerdas y hay que demostrar carácter.
Puc salvar poques coses del Barça. Puc salvar Corey Higgins, puc salvar Brandon Davis, puc salvar la defensa de Víctor Claver sobre Pangos, la llei de l'ex, que Pangos va acabar anotant 19 punts i en fases del partit semblava Magic Johnson, però vaja, que avui el Barça entrena, bàsicament és una sessió de recuperació física i mental. Tornen a veure el vídeo del partit i demà es tornen a citar Barça i Zenit, mateix escenari, Palau Blaugrana, 9 de la nit, i insistim, obligació de guanyar. El Barça, Batllori, és l'únic cap de sèrie d'aquests quarts de final que ha perdut el primer partit.
A veure com va demà. Tampoc li van anar bé les coses a les semifinals de la Lliga Femenina a l'Uni.
No, no et puc portar bones notícies. Aquí sí que està absolutament contra les cordes l'Uni, perquè recordem que és una eliminatòria aquesta de semifinals anada i tornada. Fontejau, 64. Espart, Uni Girona, 73. València Bàsquet. Discurs del coach de l'Uni, Alfred Julbé.
Un partit dolent nostre. Ja penso que en algun moment ja no ens hem acabat de deixar anar del tot. Llavors, després d'aquesta experiència i amb els 9 punts, doncs hauríem de ser, i jo crec que serem capaços de fer un molt bon segon partit, i hem de creure.
Hem de creure, diu Julbé, a la Fonteta el dissabte, toca remuntada. Estem parlant d'un València que és campió de l'Eurocup i que és un equip cridat a dominar el bàsquet espanyol, si no es torça res, en els propers anys.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Tornem al tennis Barcelona. Juan, que esteu pendents ja de l'inici del partit de la jornada d'aquesta ronda de vuitens de final entre Rafa Nadal i Nishikori.
Sí, que seguirá un poquito más allá de las cuatro y un homenaje a Feliciano López por sus 20 participaciones ininterrumpidas en el Godó. Nadal, que lleva 11 Godós, Nishikori, que tiene 2. En el 2016 protagonizaron la final que ganó Nadal. El último precedente, 2019, en Roland Garros, Nadal ganó 3-0. De hecho, Nishikori nunca ha ganado el balear en tierra. Un Nadal que prospera y espera llegar al 100% en Roland Garros, aprovechando este torneo, el de Madrid y el de Roma.
Voy a hacer lo posible estas semanas de aquí hasta Roland Garros para ir haciendo mi camino y para ir encontrando las mejores sensaciones posibles para llegar al máximo nivel cuanto antes, ¿no? Es un trabajo diario, creo que no estoy muy lejos y voy a pelear para ello.
Eliminados Bautista y Ramos, clasificados para cuartos Aliasin y Tsitsipas. El partido entre Goffin y Norri, de momento 1-0 para Goffin, que sería el rival de Nadal si ambos ganan sus respectivos partidos. Y ya tenemos configurada dos partidos de cuartos de final para mañana: Tsitsipas, Aliasin y Sinner Rublev.
Te escuchamos, Juan, gracias.
Que vaya bien.
Entrem al tram final d'Esports Cope. Gil, vostè remata.
Más del temita, més de la Superliga. Ha dit Ancelotti que pensava, quan li van explicar que es tractava d'una broma, i Alejo, el jugador del Cádiz, l'ha titllat de mamarratxada. Carles Suárez, grandíssima notícia, ha anunciat que ha superat el seu linfoma de Hodgkin i que, per tant, està en condicions i en desig de tornar a les pistes de tennis. Sergei Tarakanov, els 50ers el coneixen, és comentarista de la televisió, exjugador mític del CSKA de bàsquet, afirma que el Barça continua sent favorit en la seva sèrie contra el Zenit de Sant Petersburg i se n'enveja. 135.000 espectadors podran veure in situ a Estats Units la propera edició de les 500 milles d'Indianàpolis, amb les pertinents mesures de seguretat, etc, etc, distàncies, però 135.000 espectadors podran veure l'edició d'enguany de les 500 milles.
Gil, moltes gràcies.
A vostè, fins demà.
Adéu, que vagi bé. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Veieu l'equip capaç de guanyar els 8 partits que queden? Sí, 49%, no 51%. I en clau espanyol, la pregunta que us fem avui és si creieu que Di Mata pot ser el davanter de l'Espanyol la propera temporada a primera divisió. Sí que ho veieu clar, el 58%. aposteu pel no al 42%. Us recordo que avui tornem a tenir tiempo de juego a partir de les 7 de la tarda amb la jornada de Lliga. A les 7 tenim Atlètic de Madrid-Huesca, a les 9 Granada-Eibar i Real Societat-Celta i a les 10 de la nit el Barça-Getafe de l'estadi del Camp Nou. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.